Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Bé.
Però bé o...?
Bé, bé, bé. Home, fira de Nadal.
Sí.
Ja ve Nadal. Sí. Matarem el gall. Sí. La tia Pepa li donarem un tall.
Sí.
No, però bé, són dies xulos.
Són dies d'optimisme.
Sí, eh? El mercat de Nadal és xulo passejar per allà.
Fa la fresca, que
fa
estimula
fresca,
també.
Sí, vent, vent, que estimula més.
Sí.
Però, bueno, que són d'aquests dies que ja són de prefestes i totes aquestes coses.
Doncs mira, aquesta setmana tenim una llista de pel·lícules bastant tristes, totes. I tristes de tema, trobo.
Tristes de tema, no gaire ben criticades pels especialistes. I sense espíritu navideño. No sé,
és
si una
veritat,
setmana que ve...
Falta la pel·lícula navideña. La setmana passada en teníem una, sí, de navideña, que era però... aquella de música, de
sí,
musical.
Però aquesta setmana tenim una cosa així com molt tristona, no sé. Ve Halloween i vinc a ficar pel·lícules de por, i en canvi ve Nadal i no fiquen pel·lícules de Nadal.
Els hi farem una queixa.
Molt bé,
per
a la direcció. Vale.
Va, engeguem, doncs. Va, Montse.
Engeguem, que tenim molta feina.
Avui tenim 11 pel·lícules, que es tira això.
Per això.
Som-hi.
Doncs vinga, comencem amb la primera, El Lodo.
Casi todos aquí trabajan mis tierras. Soy como su fuente de vida. Tengo una gran responsabilidad.
El Lodo és una pel·lícula espanyola, escrita i dirigida per Iñaki Sánchez Arrieta, que és el mateix director de Secuestrados y de Cero, però que va ser assistent de so a les pel·lícules de Chico y Rita i Los Abrazos Rotos. De fet, escoltant la música del tràiler, ja veus que aquí hi ha un tècnic de so potent.
Sí,
eh?
Sí, sí.
És molt suggerent, la música. Bé, la pel·lícula està interpretada per Raúl Arévalo, de també La Lluvia, Cien Años de Perdón, La Isla Mínima, bueno, aquests actors
espanyols. És molt bo, aquest actor. Eh?
M'agrada moltíssim, és moltíssim. I si alguna cosa he de dir recurrent de les setmanes anteriors, és que les pel·lícules espanyoles són les que s'emporten la palma últimament, de les
sí,
que estem
sí,
explicant.
Sí.
Però bueno, bé, doncs el Raúl Arévalo l'acompanya a La Paz Vega, de Lucía y el Sexo, o L'Otro Lado de la Cama, o la seva intervenció a la sèrie OA, Roberto Álamo, de L'Àguila Roja, Antidisturbios, que Dios nos perdone, en fi, que hi ha tota una sèrie d'actors d'aquests que ja hem vist de manera recurrent,
sí, sí, sí,
en pel·lícules que, bueno, estan prou bé. Aquesta, tot i això, la crítica li dona una puntuació molt baixeta.
Sí.
Però, en canvi, veient el tràiler, a mi em dóna molt bona pinta.
Sí.
Eh, que sí?
Sí, 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 sí. I, a més, és un tema, Montse, que sembla fet a la mida d'aquí.
Sí.
Perquè és sobre un delta i sobre els rossars.
Exacte.
Eh? Que la cala que... no és el delta, però...
Sí, sí, sí.
Però
el que passa que aquí ens trobem a Llevant, a València, per ahí, no?
Bueno, el Levante pot ser València,
bueno,
però
clar,
també pot ser aquí.
Sí, sí, jo...
Pot ser el delta, eh?
Jo crec que sí que és el delta, jo crec que sí que és el delta.
A veure, diu que hi ha una sequera molt forta, molt dura i molt persistent que assola els arrossars del Llevant espanyol, eh?
No concreten.
No concreta el lloc. Ricardo és un prestigiós biòleg, que és el protagonista.
Que és el Raúl Arévalo.
Exacte. Que, després d'haver viatjat per tot el món, té l'oportunitat de tornar al seu poble, als seus orígens, per fer una feina. La feina és protegir el paratge natural on va créixer.
Mm-hmm.
Salvem lo delta.
Vale.
I les mesures que ha de prendre l'enfronten radicalment als arrossaires.
Claro.
Perquè ells veuen atacada la seva manera de vida i la subsistència seva, no?
Mm-hmm.
I en aquest enfrontament, doncs, hi haurà tràgiques conseqüències i, per tant, hi haurà motiu d'aventura i de patiment.
Sí, sí. Aquí s'ajunta allò de que nadie es profeta en su tierra, i l'altre és que les mesures que segurament s'han de prendre en els casos...
Bueno, aquest cas és un cas de sequera molt bèstia.
Bueno, però vull dir que tot el canvi climàtic comportarà una sèrie de modificacions en les maneres que tenim de fer les coses, que hi haurà gent que no estarà d'acord.
No, clar. Perquè els hi canviarà la manera de funcionar.
Molt bé, anem un altre?
Anem un altre, va.
Doncs vinga, No mires arriba.
Esto no es real. Esto no es real, esto no es real. Esto no está sucediendo. Kate, dime que esto no está sucediendo.
Tornem a estar un altre cop amb un conflicte climàtic.
Sí.
Eh? No mires arriba, més o menys. No mires arriba, bueno, és una alarma.
Va, tira,
deixa'm així. És una pel·lícula americana, en aquest cas dirigida i escrita per Adam McKay, sobre una història del mateix Adam McKay. Aquest director és el que va fer El vicio del poder, La gran apuesta o la sèrie Succession, que tu acabes de veure fa poc. Aquesta pel·lícula està interpretada en el paper principal per Leonardo DiCaprio, que ja sabem que és un activista a la vida real de totes aquestes qüestions. El mateix actor d'origen, Django Desencadenado, el gran Gatsby, era una vez en Hollywood, mil. L'acompanyen Jennifer Lawrence, que la vam veure a Passenger, a Los Juegos de l'Hambre o les pel·lícules de X-Men, Rob Morgan, de la pel·lícula de la setmana passada, Unforgivable, que es deu dir més de pressa, però és que m'encallo, o Una qüestió de justícia. En fi, una pel·lícula que té un molt bon repartiment, no tenim valoració encara de la crítica, que l'estrenem demà, però que el dia 24 de desembre ens ho reservem a la nit de Nadal perquè ja la passaran a Netflix.
Tio.
I té bona pinta.
A veure, de fet és una sàtira,
Sí.
És una sàtira sobre catàstrofes.
Sí.
A veure, Kate DiBiaschi és una estudiant de postgrau d'astronomia i el seu profe, que és el doctor Randall Mindy, acaben de descobrir una cosa molt estranya però també molt perillosa. I és que hi ha un cometa en òrbita que està en el sistema solar però que va directe a col·lisionar amb la Terra.
A veure, fa dos dies a les notícies parlaven que el ricatxo aquell que tenim als Estats Units, no sé si és el Musk o un d'aquests, està construint un coet per estavellar-lo contra una pedra també se'ns apropa.
Però una pedra més petita i és per canviar-li la direcció. Sí, sí, sí.
Bueno, però Anna, lo
no, a veure, suposo que a veure, aquests, quan, els guionistes també han de tirar de la realitat.
Sí, sí, està clar.
Molt bé, resulta que, per tant, ells estan convençuts de que hi ha un cometa important, gran, que ve directe a col·lisionar amb la Terra i, per tant, és la fi de la Terra, diríem.
Sí.
Bueno, ells intenten avisar el govern, a la població, però sembla que ningú els hi fa cas. Amb l'ajuda del doctor Oglethorpe, la Kate i el Randall fan una gira mediàtica que els porta des de la Casa Blanca, on no els hi foten cas, a un programa matinal una mica bèstia d'aquells americans salvatges per intentar conscienciar el món de que tothom està a punt de morir. Que, ja em diràs de què serveix explicar-li a la gent, nois, esteu a punt de morir, però no us preocupeu, però no podem fer res. No?
Sí, sí. En fi, que no es pille bailando.
Exacte. Només queden 6 mesos per l'impacte del cometa, però gestionar totes aquestes notícies, guanyar l'atenció d'un públic que està embolicat amb les xarxes socials,
mira el mòbil,
abans de que sigui tard, o sigui, avisar-los abans de que exploti la cosa o de que hi hagi el xoc, doncs, bueno, és hasta còmic, diguem, veure com tothom es resisteix a escoltar això. Però, i diu, però és que no hi ha res a fer perquè el món es dediqui a mirar amunt i
no la pantalla del mòbil.
Cel. Exacte, tothom enganxat a la pantalla. Bueno, és això, és una sàtira sobre el cas d'haver d'avisar la població...
I de veure com estem preocupats amb el mòbil, que no veiem el que ens passa al voltant i no en prenem partit. Molt bé, doncs anem amb una altra?
Som-hi.
Doncs vinga, aquesta altra també és espanyola. La última cena.
¿Cómo estáis?
Bien.
¿Cómo estás?
Viene Lorena con su nuevo novio. ¿Sabéis esto o no lo sabéis?
La última cena està escrita, dirigida i protagonitzada en els papers principals per Toni Agustí i Maria Torregrossa. La resta d'actors que hi participen, per ells és la seva primera pel·lícula com a directors, tot i que Toni Agustí ja el van veure a la sèrie Velvet o Tiempos de Guerra, i els acompanyen una sèrie d'actors que han participat alguna vegada, no són d'aquests de primera línia, en sèries i pel·lícules espanyoles, com Velvet, que hem dit, o Les senyores de l'Ampa, o El amor no és lo que era, etc. Aquesta no té puntuació, però aquesta també té molt bona pinta.
Aquesta és bona, és bona. El tema és boníssim.
És boníssim.
A veure, la Maria i el Toni porten 6 anys casats, són una parella jove, però estan bé de calés. Ell és arquitecte a l'Ajuntament de Parla i ella és una influencer de moda a l'Instagram. Per tant, són dos personatges d'èxit.
Sí.
Un dia organitzen un sopar amb els amics, amb una casa estupenda que ha reformat el Toni, que és arquitecte, clar, a les afores de Madrid, i per tant és l'últim grito de cases, no? I resulta que apareix la notícia de la imputació del Toni en un cas de corrupció, que es publica a la premsa el matí del dia que hi ha el sopar. Total, que a l'hora de sopar ve la gent tal i comença a comentar-se, hosti, és veritat això que diuen, eh?
Tan imputat.
Ah, sí, què ha passat? I bueno, aquí la reunió pues, acaba com pot acabar.
Sí, sí, no, però a més hi ha tota una confluència de personatges,
sí,
que és allò de res no és el que semblava que fos.
Clar,
no?
Clar.
Ja està.
Que té, és el mundillo en el que es mou gent d'aquest estil, també.
Sí,
eh?
Sí. Però està bé, eh? També té bona pinta.
Està bé, està bé.
Vinga, doncs ara anem amb una altra.
I també una mica està tret de la realitat, quasi.
També, a veure, quan sopars d'amics...
A més d'un li deu haver passat, això.
Això mateix, més d'un.
Anem a l'altra, següent.
Va. Doncs vinga, Zeros and Ones.
Se necesitan más que armas para matar a un hombre. ¿Creéis que soy vuestro enemigo?
Que és el mateix que dir Zeros i Uns.
Exacte.
Eh? Zeros i Uns és una pel·lícula americana escrita i dirigida per Abel Ferrara, que és el mateix director de L'Àngel de Venganza o de Bad Lieutenant o El Funeral, Pasolini, Tommaso, Siberia, una sèrie de pel·lícules d'aquest director tan, tan especial, que està interpretada, en aquest cas, per Ethan Hawke, que el van veure així quan era molt jovenet al Club de los Poetas Muertos, i a Gattaca, i a Des de l'Amanecer, de l'Atardecer i de l'Anochecer, aquella trilogia tan bonica, sí, i per Valerio Mastandrea, de La prima cosa bella, però que també va participar a Pasolini amb el mateix director, igual que Cristina Chiriac, que també va participar a Pasolini, o Babat Karimi, que el vam veure a la pel·lícula Nader i Simin, una separació, que és molt bona.
És molt maca.
Que és d'aquelles d'aconsellar. La pel·lícula es va presentar al Festival de Locarno, va optar la millor direcció, i una mica el que diu la crítica és que aquí Abel Ferrara el que fa és desmuntar els tòpics de les pel·lícules d'acció d'Estats Units. Vale?
Que ell n'ha fet, de pel·lícules d'acció, eh?
Sí. Però aquí però és sí, com si la desmuntés.
Sí. A veure, aquí el protagonista es diu JJ. És un militar americà que treballa a Roma, està a Roma. Bueno. I resulta que hi ha una gran explosió durant una nit a Roma. Ell s'embolica amb una complicada missió per desemmascarar i lluitar contra un enemic desconegut que són els que han alarmat a tot el món amb aquesta explosió a Roma. Però té un problema. Té un germà que és un radical revolucionari a qui busca la policia i pot ser, a mesura que investiga, sospita que potser, potser té alguna cosa amb allò.
Sí. De totes maneres... A veure, a mi el tràiler, si vols que et digui la veritat, és allò que quan l'he acabat de veure he pensat, no sé de què parla la pel·lícula.
No, no, no dona pistes, no.
Però és que a més la crítica parla del mateix. Diu que és com una pel·lícula molt embarbussada, que té una gran dificultat per seguir-li el fil argumental.
Ja. Yeah.
Per tant, bueno, aquí queda, Queda lo dicho i,
sí, sí,
ja veurem.
Bueno, la crítica li dona una puntuació
molt
bastant
baixeta,
regular.
Sí, sí, per ser una Abel Ferrara, sí. Anem a la següent?
Però a mi l'Abel Ferrara és un tio que d'entrada em dona ganes
sí,
de veure'l.
Sí, 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 sí. Anem a la següent, que va, jo aquesta és que ja ni l'hagués posat.
Va, digues-la. S'han de dir totes.
Demònic. Amb un entusiasme. Demonic és una pel·lícula de Neil Blomkamp, que és el mateix director d'Elysium i Inferno.
Però Elysium, per exemple, estava bé.
Boníssima, però aquesta és
bueno,
una cosa dolenta, dolenta. Bé, aquesta està interpretada per Carrie Pope, que la vam veure a sèries com 24, The Good Doctor o Suits, Terry Chen, de Yo Robot, d'Expanse, però també va participar a Elysium, i els acompanyen Chris William Martin i Michael Rogers. Va, explica.
A veure, el tema és una mica rebuscat i això no vol dir ni que ha de ser una bona pel·lícula o mala pel·lícula. El tema és acceptable per poder fer una pel·lícula.
Sí, i la idea és bona.
I la idea és bona, per tant. El que passa és que falta veure, pues, falta veure la pel·lícula. Hi ha una noia jove, visita sa mare, que fa molt temps que no la veu, i que està en coma induït, internada en un centre. Sa mare està connectada a un simulador. Resulta que sa mare ha comès un homicidi. I després de cometre l'homicidi, doncs, va quedar en aquest estat i la van connectar amb un simulador. Ara, l'equip del centre demana ajuda a la filla perquè entri en aquesta simulació i descobreixi els motius que van fer que sa mare fes aquell crim, no? Quan entra, la versió virtual de sa mare li demana que abandoni el simulador, diríem.
Que no es quedi.
Per uns estranys motius. O sigui, no vinguis, no vés-te'n. Mm. No? Ell es desconnecta i aleshores comença a tenir estranyes al·lucinacions que sembla que se li han ficat una mena de forces malignes que sembla que venen d'un altre món, eh? I l'han atrapat amb ella. Pel fet d'haver-se posat en el simulador connectat sí. a sa mare. Bueno, una pel·lícula de terror.
Sí, sí.
És el que volien fer, eh? Una pel·lícula de terror.
Sí, no, sí, no sí. Però mira, la crítica diu és com un videojoc al que no vols jugar.
Mm. aquest crític vol més tenir-lo a favor que en contra.
I després hi ha altres crítics que diuen decepcionant, horrible, inepte. Home, jo sóc dura, però aquests més, eh?
I aquests l'han vist.
I aquests l'han vist. En fi, ja està bé que la pel·lícula de terror t'hagi. Canviem de registre.
A veure si trobem una pel·lícula de terror bona, bona. Perquè n'hi ha, eh?
Sí, segur que n'hi ha.
Home, clar.
Que sí, que no dic que no. Si no, n'hi haurien tots festivals.
Vinga, va.
Alegria.
Mary és complicada. Aquí ya todo el mundo tiene asignado su sitio y es difícil cambiarlo. Aunque ahora se está revolviendo un poco.
Más ahora con la boda de tu sobrina.
I Alegria és el nom de la següent pel·lícula. Una pel·lícula espanyola una altra vegada. I en aquest cas, escrita i dirigida per Violeta Salama, que és la seva primera pel·lícula. Està interpretada per Cecilia Suárez, de Un mar de enredos, La casa de las flores, Cuidado con lo que deseas, Laia Manzanares, de Los favoritos de Midas, Sin techo o Marlí, que és aquella nena que era mare jove a l'institut, La sala Perles, de Instinto i a Homeland, també la vam veure, i Leonardo Sbariglia, que és el juez Marquina de la trilogia de Bazán. D'aquesta pel·lícula, que també té bona pinta.
Té bon rotllo, sí.
M'agrada una frase que diuen al final del tràiler, que diu: "Como Dios no podía estar en todas partes, por eso hizo las madres."
Sí.
Que és bonica, sí. Eh?
Right. Depèn de les madres.
Bueno, clar, ja com...
Bueno, també depèn de Dios.
Això mateix.
A veure, Alegria no és que estiguin contents, és no, el nom no. d'una noia. Una noia que té arrels jueves. Mm-hmm. I se'n va viure a Melilla, i allà s'instal·la a la casa familiar. Però bueno, el fet de que ell aquestes arrels jueves doncs, no en fa cas, diríem, o no les vol tenir en compte, doncs li complica una mica la vida. La seva família es trasllada a casa seva, a casa d'ella on està, per organitzar el casament d'una neboda amb un melillense jove. Exacte. I la vida d'ella, que estava d'esquena
a la religió,
pues es troba amb que li ve tota la família i que li munten un casament jueu, no? En fi, la preparació del casament i tot això farà aflorar tant les seves diferències amb el reste de la família, com el que sí que els uneix.
No? I que més allà també hi ha la comunitat musulmana,
clar,
també,
clar.
No, no, la si comunitat té... cristiana, hi ha aquí tota una confluència de religions.
Ella té amigues musulmanes, diríem, clar, que treballen per ella, o que fan assistent a una altra amiga, etc.
Sí.
Bueno, hi ha les religions i hi ha el fet això, de que la família ve a fer una cerimònia jueva quan ella no vol ser.
Però està bé, perquè m'agradarà veure-la. És una història de dones, no? És veritat, és una història de dones. Està molt bé.
Molt bé, va, anem per una altra.
Vinga, i aquesta també m'agradarà. Tres pisos. Tres pisos és una pel·lícula italiana, en aquest cas. Està dirigida i escrita per Nanni Moretti.
El de la Vespa.
El de la Vespa, Caro Diario, La habitación del hijo, Habemos papa, Mia madre, Caos calmo. Sí, vale, sí, per tant, sí, també té una filmografia que ja coneixem. Mm. I està interpretada per alguns actors dels que ja han participat a les seves pel·lícules. Per exemple, Ricardo Scamarcio, que va participar a Pasolini. També l'han vist a John Wick, però en aquesta pel·lícula. La Alba Rohrbacher, que és de Caos calmo, o la Margarita Bui, de Habemos papa i Mia madre. Per tant, és allò del cinema europeu, de que vas agafant els teus actors, una
bueno,
mica.
Sí,
eh?
Sí, sí.
La pel·lícula es va presentar al Festival de Cannes.
Però té lògica, perquè són, són pel·lícules d'autor.
Clar.
I l'autor busca els seus actors preferits i clar, els que s'entén i els que
bueno,
li venen al cap
de
dir
que espai. Perquè ja hi ha una simbiosi, ja hi ha una entesa, clar, que és fàcil clar. Treballar.
Quan és en sistema industrial com l'americà, que li encomanen la direcció amb un, el guió amb un altre, i a més has de
no
tenir
d'actors
aquest i aquell,
sí,
doncs clar, és una altra història.
Doncs sí. Bé, doncs aquesta pel·lícula també té bona pinta.
Sí.
Vinga, que això és la Rue 13 del
A veure, Tres pisos. És un drama italià, I és un drama sobre família. I segueix la vida de tres famílies que viuen en una mateixa urbanització d'un dels barris més pudientes de Roma.
Sí.
Cada un té la seva història, els seus traumes, els seus problemes, i l'acció se centra en un matrimoni jove que sospita que el seu veí ha abusat de la seva filla. Una mare amb dos fills que únicament els cuida ella i el marit no hi és mai, està sempre a la feina, i per tant ella troba a faltar doncs, això, que el marit està a la sombra. I un jutge jubilat que intenta trobar una motivació per viure el dia a dia, perquè està amargat. Bueno, i és, el Moretti sempre fa pel·lícules
de persones.
Però de persones de corals, diferents
corals.
Situacions
sí.
I explicant una mica el com viu cadascú seu.
Sí, diria,
no?
Sí.
Està molt bé.
Està bé. Doncs va, a una altra, també espanyola i també històries de persones. La vida era eso.
Je m'appelle Verónica. Je partage la chambre avec toi. Eres española? Yo también soy española.
Muy bien.
Hem començat dient que la cartellera és una mica trista, però són tot històries de persones que estan força bé,
sí,
ben mirat. El demoni que aquell no cal dir-lo. I això... I
no, però són drames. O sigui,
sí,
és
no, no
gent
són...
amb problemes i
sí,
amb com d'allò. No són sí, d'alegria, alegria.
No.
I... Bueno, no es diu
alegria, però no és alegria,
no
alegria. Vinga, La vida era eso és una pel·lícula espanyola. És la primera pel·lícula també de David Martín de los Santos i està interpretada per Petra Martínez, que és una també de les actrius espanyoles ja de pes, que va interpretar, entre altres, Mientras duermes, Palmeras en la nieve, o la mateixa pel·lícula Petra, que no portava el nom per ella. Molt bona. Aquesta pel·lícula ha participat als Premis Goya, als Premis Forqué, als Feroz, al Sevilla, i una mica la crítica parla de que és una pel·lícula humil, emocional, íntima, i que justament la Petra Martínez és la que la tira endavant.
La du endavant, sí, sí. A veure, això va de Maria i Verònica. Són dues dones emigrants espanyoles d'edats molt diferents, no? I que coincideixen a l'habitació d'un hospital a Bèlgica. I així comencen a agafar una amistat i certa intimitat, no? Perquè s'ajuden en, sí, en situacions a l'hospital. Després d'un aconteixement inesperat, la Maria, que és la gran,
sí,
decideix anar al sud d'Espanya a buscar la mare de la Verònica, que és la jove. Un cop allà, o sigui, un cop a Espanya, la Maria arriba a qüestionar-se els seus principis, per sòlids que eren, se'ls comença a qüestionar. I també el sentit del seu viatge.
Que és un retorn a la Tierra.
Exacte, i bueno, és allò... Són moments en els que et replanteges tot el que has fet,
sí,
i veus que has fet coses amb uns impulsos que dius, no sé per què feia això, i per, sí, tant no sé per què ho he de seguir fent.
Sí, sí,
no?
Sí, sí.
Està molt bé.
Està bé, està bé. Veus com tenim pel·lícules que estan bé, eh?
Sí. I aquesta està molt ben puntuada. Sí. Aquesta sí.
Sí. Anem a una altra?
Som-hi.
També espanyola. Què hicimos mal?
Escena 87.1, toma 1, claqueta común.
Vamos a hacer toma, corre sonido, corre cámara.
Sí. Ciao, yo soy Lili. Era una amiga del tu fillo Manuel.
¿Y cómo va? Lo de la peli, digo.
Soy pobre, como siempre. Soy cineasta.
Cómodo cine.
Sí, hago películas.
¿Qué hicimos mal? És una pel·lícula escrita, dirigida i protagonitzada per Liliana Torres, que és la mateixa directora de Family Tour, i es va presentar també al Festival de Sevilla. No fa gràcia el tema. Està interpretada per la Liliana Torres, com deia, el Julio Abonjo de Qüestió de Sexo o Fariña, Héctor Carballo de Isabel, Melania Cruz de Esmorga, Jorge Roldán de La Valla, però també són, com dèiem en l'altra pel·lícula, actors no tan consagrats, no tan de primeres files espanyoles, però bueno, que ja han fet alguna cosa. I està
i
prou...
per un tipus de cinema especial.
Sí,
també.
I és que aquest és un tipus de cinema especial. Sí. Està bé, la idea,
sí,
està bé.
Sí, 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 sí. A veure, una noia, la protagonista, Lili, que té una relació estable amb la seva parella des de fa 2 anys.
Uh-huh.
Aparentment tot està bé entre ella i David, el seu, sí, home, no? No obstant, hi ha una tristor inexplicable que té dintre el cos, no? I que no se sent feliç, però no veu per què està trista, però té aquesta mena de tristor. Per conservar la relació amb el David, la Lili decideix buscar els 4 homes que van ser més importants a la seva vida, amb l'intenció de fer-los la mateixa pregunta. Què van fer malament? Què hicimos mal? Cada un d'aquests homes representen una mena d'amor diferent per a ella. El Jesús és el descobriment de l'amor platònic de la infància. El Kilian, la seva primera parella estable i un amor idíl·lic. El Manuel és un amor eròtic i salvatge amb qui els sentiments mai van quedar del tot clars.
Mm.
I Antonio és amb qui mai va poder reconciliar-se després de la ruptura. És amb qui no s'han vist mai més. Bé, tots aquests homes són reals i part de la vida de la Lili, que haurà de deixar de banda el seu passat perquè la seva relació amb el David pues, tingui futur. Està bé.
Està bé, està bé.
També és, també és un mirar endarrere, eh?
Sí, sí, sí. I és una idea original, com deien.
Sí, sí, sí.
Vale, doncs anem a la penúltima. Querido Evan Hansen.
Querido Evan Hansen, hoy va a ser un día increíble y este es el motivo.
Querido Evan Hansen és una pel·lícula americana, dirigida per Stephen Botsky, que és el mateix director, a veure, de Les ventajas de ser un marginado i de Bonder. Quan tu expliquis el tema de la pel·lícula, això pren sentit,
sí,
perquè aquest director es fixa en persones que tenen alguna cosa que fa que no se sentin dintre de la societat.
O que són expulsats de la societat d'alguna manera.
Sí, bueno, que no se sentin dintre, però potser que ells no se sentin perquè els expulsen o perquè s'automarginen. Mm-hmm. Però
és
així.
Hi ha molta gent així, Montse.
Sí.
Jo penso que n'hi ha moltíssima de,
sí,
gent.
Sí, sí, sí. Aquesta pel·lícula està protagonitzada pel Ben Platt, que el van veure a Drunk Parents i a The Politician, Julian Moore, de Magnolia, Siempre Alice, El Fugitivo, a la Kathleen Dever, que va ser la protagonista de Creedme, la sèrie de la violació, sí, Amy Adams, The Hair, La llegada o El vicio del poder. Explica.
A veure, hi ha poc a explicar, o bueno, mireu, hi ha una carta que no s'havia d'haver vist, una mentida que no s'havia d'haver explicat, i una vida que mai es va poder imaginar que podria tenir, com a de bona, diríem, no?
Sí, sí.
Evan Janssen és un nano jove que està a punt d'obtenir el que sempre ha volgut, una oportunitat per encaixar a la societat. Per tant, és un nano que no encaixa a la societat i que no, mai s'ha pogut imaginar que podria encaixar. No? A veure, aquest nano és un estudiant d'últim any de secundària amb un trastorn d'ansietat social i el seu viatge d'autodescobriment és el que veiem en aquesta pel·lícula. S'accepta i tot això passa després del suïcidi d'un company de classe. És una història curiosa, eh?
Bé,
el nano raro que no sap socialitzar-se, que passen una sèrie de coses
no,
i d'embolics...
A més, és una, època, és una pel·lícula oportuna per l'època. O sigui, el tema de l'ansietat social, després del tot el tema de la pandèmia, que és un tema que surt de manera recurrent, i que bueno, la Marató d'aquest any està amb el tema d'aquests problemes més psicològics que ha provocat la pandèmia. Està bé, però diria que el director que sempre es fixa en aquestes persones...
Amb la gent aïllada o
aïllada
la gent
que,
amb problemes.
Sí. Wonder era un nano que tenia un problema a la cara, el marginat, i aquest noi doncs, és una persona que també està doncs, això al marge de les colles de l'institut, podríem dir, no? Fins que passa aquesta cosa.
Però això sempre hi ha sigut, que les colles de l'institut, per poder vibrar i brillar, sempre necessiten tenir uns quants marginadets, eh?
Sí.
Dels quals enfotre-se, etcètera. Sí. El bullying aquell. I tot
el bullying, el bullying.
Amb diferents intensitats,
sí,
etcètera.
Sí, sí.
I els nanos que se senten malament perquè no saben com respondre.
Clar. Seguim? Bé, anem a l'última, eh?
Anem per l'última, va.
L'última és La família Bloom. La família Bloom és una pel·lícula australiana. És la primera pel·lícula que dirigeix, almenys que coneixem nosaltres, la Glendin Ibing. I està basada en el llibre de la Cameron Bloom, que és la història real de la Sam Bloom. És qüestió familiar, aquí. La pel·lícula està interpretada per la Naomi Watts, de Mulholland Drive, de Twin Peaks, de Lo Impossible, del Velo Pintado, Andrew Lincoln, de Love Actually i Walking Dead. I es va estrenar al Festival de Toronto de 2020. És un fet real.
A veure, és... La protagonista es diu Sam, és una dona que té un accident i queda paralítica. El seu marit, Cameron Bloom, i els seus tres fills proven de fer tot el possible perquè aquesta situació es pugui acceptar.
Sí.
Per casualitat, arriba a les seves vides un nou membre que les canviarà per complet. Es tracta d'una cria de garsa que ha estat abandonada. I aquella bestiola, aquell petit ocell, el que es dediquen a cuidar, passa a donar vida a la casa. Eh? És la novetat i fa que hi entri doncs, com una alenada d'aire fresc a l'estar per aquell ocell. I això els hi farà retrobar el sentit a la vida. Sí, en aquesta família que estan ensorrats, diríem.
He llegit una entrevista que li van fer a la Sam i, hòstia, es va enfonsar molt, eh? Deia que el que diu la pel·lícula, el que surt a la pel·lícula, és tal qual com ella ho va viure, que és aquesta sensació de dir, bueno, jo no tinc sentit al món. Tenia tres fills i havia de lluitar pels fills, però ella la seva passió era el surf i l'accident, clar, li mata. Això. Encara surfeja, eh? Per això.
Encara surfeja?
Sí.
Ah, sí?
Sí,
carai,
sí, encara surfeja.
Amb rodes.
Que cruel que ets.
No.
Surfeja estirada a la planxa.
Vale, home, però això no surfeja ni res. Doncs
pues això és el que deia ella.
Clar, veus? Si l'última hora em dóna la raó.
Sí.
Bueno, nois, amics de Fila Zero, que tampoc avui també hem començat el programa sense ni comentar que això és Fila Zero.
Fila Zero. I el que sí que comentarem és que Fila Zero que és un programa de l'Ateneu que retransmetem a través de la Cala Ràdio. Estem al Mercat de Nadal, que si ens busquen, tenim caseta. Passeu per allà, que estarem aquesta tarda, estarem dissabte tot el dia.
Com aquesta tarda?
Home, tarda de divendres, tot el dia dissabte.
Ah, jo pensava que començava amb dissabte.
No, vam començar ahir, dijous a la tarda.
És que jo no hi vaig anar.
Clar. Aquesta tarda hi seré jo.
Vale.
Demà tot el dia i diumenge al dematí.
Ja tinc el calendari del cap espatllat.
Tu tens el calendari fatal, això d'estar jubilat.